Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Oh, Àngel, entres com un tro des de casa teva. Molt bé, molt bé, molt bé. Com estàs?
Estic, després d'haver fugit de 2 anys i escaig al Covid, doncs m'ha atrapat.
Vaja, però sort...
I estem ja a la recta final, però encara hem de fer una mica de bondat.
Sort que la cosa ha anat molt bé, ja m'has informat aquests dies i ho celebrem. Per tant, avui, per ser prudents, via telefònica. Àngel, de seguida entrem amb els temes, però avui, com me'ls has enviat molt aviat, de fet, me'ls vas enviar ahir, cosa que és poc habitual, hem fet l'enquesta i li hem demanat als nostres oients, a la parròquia, que decideixin ells quin és el més seductor i començarem per aquí, si et sembla.
Vinga, doncs va, a veure aquí.
Per tant, Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què ha dit la parròquia respecte a aquesta pregunta? A veure.
Doncs mira, amb el 13%, Nigèria, drama i silenci.
Sí.
L'altre 13%, l'ànima russa. Hi ha un empat amb la guanyadora,
sí,
amb el 38%, que hi aixeixen els sexs,
sí,
i metge dels pobres.
Doncs en aquest cas, el meu vot, que jo he votat la pròpia enquesta, serà el vot de qualitat i desempatarà.
Vinga.
Per tant, començarem. Àngel, jo he votat què llegeixen els sexs. Podem començar per aquí, si et sembla bé.
Vinga.
Doncs... Maria José, perdona, Maria José, moltes gràcies.
Els sexs llegeixen. Això és el primer que hem de dir, que això forma part del que és una societat evolucionada, respectuosa amb les minories. No sé si te recordes, Rafa,
sí,
jo això quasi bé no ho he viscut, però ho he viscut encara a recta final, que en els pobles abans, tant les persones cegues, però sobretot les persones amb discapacitats i sobretot les que tenien discapacitat intel·lectual, eren com persones que eren una mica la riota del poble. Us en recordeu? El
sí,
clàssic tonto del poble que sentia.
Sí, 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 el tonto.
Això,
del poble.
Per sort, ha anat desapareixent. I una de les coses que ens ha de donar més satisfacció com a societat és que aquest col·lectiu de les persones cegues, de les persones que no tenen vista, avui tinguin unes opcions, si més no els països occidentals i democràtics i oberts, que Déu-n'hi-do, que els permeten fer una vida pràcticament normal. Mira, una dada. En el món, en aquest moment, hi ha 36 milions de persones absolutament cegues. Això vol dir que no veuen res de res. I prop de 250 milions de persones que tenen una discapacitat visual com a mínim moderada.
Uh-huh.
Moderada o greu. Vol dir que potser veuen ombres, poden, diguem-ne, percebre alguns moviments, però que no tenen la capacitat, per exemple, de lectura. Per tant, en aquest cas, de què llegeixen els cecs, que és la pregunta, diríem que quan diem el que llegeixen i quines són les solucions, estarem parlant d'un col·lectiu d'uns 300 milions de persones. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. 300 milions de persones.
És increïble.
Sempre val la pena donar xifres per comparar. A l'estat espanyol, a Espanya, hi ha uns 50 milions de persones, per fer números rodons. Per tant, serien 6 vegades la població d'Espanya.
És impactant. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs això us sonarà a tots el sistema Braille.
Clar.
El sistema Braille el va inventar un sec que es deia Luis Braille i que va perdre la vista de molt jove. Però fixa-t'hi bé, encara avui en dia és el sistema que va instaurar ell quan tenia 18 anys. 18 anys i ja va instaurar un sistema que permet de tot. Permet llegir, però tota mena de símbols de puntuació, permet fer operacions matemàtiques, permet escriure música, etc. Bé, aquí, en aquest moment, la ONCE, i ara ja anem a la resposta de què llegeixen el sec, la ONCE té quasi bé 30.000 obres escrites en Braille. 30.000 obres, molt poca gent les llegeix al final de la seva vida amb llibres ordinaris. Per tant, diguem-ne que una persona cega té el seu abast. 30.000 obres escrites en Braille i amb audiollibres, que això de més té molta més sortida, inclús per persones que sense tenir dificultats visuals doncs poden tenir cansament als ulls, etc.
Sí.
N'hi ha prop de 36.000.
Déu-n'hi-do.
O sigui que tenim aquest col·lectiu que en un país, insisteixo, modern, com ha de ser Espanya i com ha de ser Europa, tenen aquesta disponibilitat que fa que avui les persones cegues, en molt bona part, puguin portar una vida molt normalitzada. Una vida molt similar a la d'aquelles persones que tenim el privilegi i la sort i el do de tenir vista.
Doncs, Àngel, m'agrada molt aquest primer tema. És un tema amable, és un tema que també ens dona una mica de llum i esperança, de saber saber que les persones cegues, que en principi una de les seves màximes dificultats seria accedir a la cultura per escrit, doncs tenen al seu abast aquesta biblioteca de 30.000 llibres en braille i 36.000 en audiolibres, que com tu deies, això pot accedir tothom perquè són, estan molt de moda, a més aplicacions que pots agafar els llibres, els audiolibres, etc. Bon primer input de la teva participació d'avui, i si et sembla passem al segon tema, aquest que ha quedat empatat amb el que llegeixen els cecs, que seria el metge dels pobres. A veure com desenvolupes aquest tema, metge dels pobres.
Doncs mira, aquest és un tema que a mi l'ha escrit a La Vanguardia un periodista al qual admiro moltíssim, que és el Domingo Marchena, que tracta molt de temes socials, i m'ha impactat perquè darrere d'aquest nom del metge dels pobres hi tinc una similitud familiar i personal molt important. Parla del doctor Fernando Fonseca, que va passar la seva infància al Marroc. El pare era capità de l'artilleria de l'exèrcit espanyol en el protectorat espanyol, i aquí hi ha una primera similitud. Jo no vaig néixer al Marroc, però vaig passar els primers anys de la meva vida al Marroc.
Ah, sí?
Perquè el meu pare era metge de l'estat espanyol en el protectorat.
Vaja.
I, per tant, fixa-t'hi que aquí hi ha hagut una...
Un paral·lelisme, sí.
Escolta, paral·lelisme que em va impactar.
I fins a quina edat vas estar al Marroc, per curiositat?
No, fins als 3 anys
bueno,
vaig viure al Marroc.
Bueno.
Fins als 3 anys, que llavors hi va haver el procés d'independència, i llavors els pares van decidir tornar aquí a Catalunya. Una altra similitud. Quan aquest metge, el qual no he tingut el gust de conèixer, el Fernando Fonseca, va decidir fer-se metge, i sobretot fer-se metges de pobres, quan el seu millor amic, que era un nen bereber, que era un pastor,
sí,
un pastor de cabres, va agafar un tifus i va morir del tifus. I el tifus era curable. És curable ara i era curable aleshores. És a dir, que es va morir no tant de tifus, sinó que es va morir de pobre. I a partir d'aquell moment, en Fernando Fonseca, quan es va prometre a si mateix que seria el que és el metge dels pobres. Hi ha una altra novel·la, Sinuel Egipci, que també parla del metge dels pobres. Doncs jo no vaig tenir un amic cabrer, sobretot perquè vaig tornar aquí els 3 anys.
Molt aviat, sí, sí.
Però sí que les meves primeres llengües, a part del català, que era el llenguatge familiar, van ser el bereber, o la Masic, que parlava amb la gent, que, i concretament amb una noia que a mi em cuidava.
I escolta, i encara parles una mica aquestes llengües o què?
No, les he oblidat absolutament.
Vaja.
Malgrat que alguns lingüistes diuen que si jo ara em posés a estudiar, diguem-ne, alguna d'aquestes llengües...
Sortiria, eh?
Tindria una facilitat com a mínim més alta que la que tenen una persona que no hagués gaudit, diguem-ne, d'aquesta experiència que jo vaig tenir, l'oportunitat de tenir els primers anys de la meva vida.
Jo t'anava a demanar com es diu bona vesprada en bereber, però bueno, ja...
Doncs no ho sé, no ho sé.
Escolta, més similituds amb el doctor Fernando... com era el
bueno,
com, no?
Aquest, el meu pare, que sí que és metge, i aquest, sí, en aquest cas hi ha una similitud no tant meva, que era molt petit, amb el pare sempre ha estat molt preocupat i molt seguint tot allò que ha passat al Marroc, i té diversos llibres publicats. El pare, diguem-ne, t'explica les seves experiències com a metge allà, experiències tan personals com també experiències mèdiques. El doctor, tornem al doctor Fonseca, el doctor Fonseca, a partir d'aquí, diguem-ne, va decidir allò que no tants metges decideixen, sinó que és, com et deia, fer-se el metge dels pobres. I es va convertir en un gran especialista en mans i peus. Tot això ha vingut de que recentment la llibreria s'ha presentat aquests dies un conte que se'n diu Amigo Abdulk, que és el nen aquest, un text que ha escrit en Quim Pujolà, il·lustrat pel Nacho Duato, o sigui, el ballarí, aquell el ballarí coreògraf.
Ah, i s'ha posat a il·lustrar, Nacho Duato.
Exacte, i en el qual, diguem-ne, i que és un homenatge en el doctor Fonseca, que per cert va morir molt jove, o sigui, va morir amb 50 i pico d'anys,
sí,
i va morir d'un tumor cerebral, però que va dedicar tota la seva vida, diguem-ne, a la formació d'especialistes locals, que era una de les seves grans obsessions i dels grans problemes a l'Àfrica. Els problemes a l'Àfrica són que després de grans esforços hi ha gent que aconsegueix, diguem-ne, un títol i una formació mèdica interessant o important, però que finalment aquesta formació acaba revertint en Europa o als Estats Units, perquè les enormes dificultats per l'exercici d'una medicina suficient en aquests països fa que els metges, després d'haver-se format moltes vegades a Europa, amb la intenció i fins i tot amb el finançament, perquè aquesta formació després revertís en els seus països africans, sí, acaben tornant a Europa doncs, per una qüestió d'economia, per una qüestió de formació, per una qüestió de capacitats, etc. Uh-huh. I, per tant, m'ha agradat molt llegir aquest article del Domingo Marchena sobre aquest metge al qual no conec, però que sé que ha fet una fundació, i aquesta fundació doncs, treballa molt, insisteixo, sobretot amb el tema de mans i peus. I m'ha recordat aquestes històries que he conegut a casa del Marroc, aquestes històries de pobresa, però alhora d'esperança i d'il·lusió, uh-huh, i m'ha recordat molt el meu pare, que encara als 94 anys avui encara és viu.
Doncs m'agrada molt també aquest segon tema, molt diferent al primer, però també amb una vessant molt amable també d'entrega als altres, als més pobres, en aquest cas, exercint una professió amb tantíssima càrrega de vocació com és la medicina. I tenim més o menys, no vull posar-te pressió, Àngel, tu ja ho saps que jo sóc fan absolut, però tenim 3 minuts més o menys perquè ens parlis, per exemple, d'un dels altres temes. Amb qui vols quedar-te? Amb el de Nigèria, per exemple?
Sí, parlem de Nigèria perquè l'altre potser és més llarg i vale, farem un altre dia.
Doncs anem cap a Nigèria. Drama i silenci.
Sí, drama i silenci. Drama perquè això pràcticament no s'han assabentat ningú, no ho han recollit els mitjans de comunicació i, per tant, és un drama, el que ara explicaré, però alhora hi ha un silenci que cada vegada més el continent africà, mira, abans estàvem parlant del metge dels pobres, sí, i ara hem de parlar del continent oblidat, perquè fins i tot aquesta tragèdia a la que m'he referit i que ens afecta especialment als cristians ha quedat absolutament fora dels focus internacionals, uh-huh, no solament en aquest cas, sinó també totes les guerres que hi perviuen, d'alguna vegada n'hem parlat, a Síria, al Iemen, etc.
Sí.
Doncs mira, què és el tema? El tema és que el dia 5 de juny, fa 4 dies, el diumenge de Pentecosta, justament, hi va haver un atemptat a l'església de Sant Francesc Xavier, de l'Església Catòlica de l'estat d'Ondo, a Nigèria, és un estat del sud, i que, per tant, fins ara no havia estat gaire afectat pels atemptats, diguem-ne, islàmics radicals, i bé, doncs un grup de gent armada van entrar a l'església en plena missa aquest diumenge, al que m'he referit.
Sí, el de Pentecosta, sí.
I van començar doncs, a disparar i a tirar bombes amb un resultat de part de dotzenes de ferits, 21 morts.
Sí, com a mínim, o sigui, com a mínim en aquesta casa hem donat repetidament la notícia. Això
segur,
sí que és...
segur, però fixa't que jo, a mi m'ha costat de trobar en els mitjans, o sigui, a l'hora de preparar una mica el tema, m'ha costat de trobar informació més enllà dels teletips urgents, allò de dir gran greu atemptat a l'església, 21 morts i tal. No s'ha parlat pràcticament de res, hi ha hagut, això no obstant, una condemna del Consell Mundial de les Esglésies. Naturalment, la gent ara no vol anar-hi, tenen por. Bueno, a Nigèria és important que sapigueu una cosa, el sud-est és majoritàriament cristià i el nord és musulmà. Uh-huh. I fins ara, torno a dir-te, aquesta zona, doncs era una zona que, bueno, havia quedat una mica fora d'aquesta situació dramàtica que es viu a Nigèria. Mira, a Nigèria, en 3 mesos... o sigui, de gener a març, hi ha hagut 3.000 persones assassinades.
Déu-n'hi-do.
3.000, eh?
És impressionant.
Poca broma.
No, home, no. I tant.
La conferència episcopal d'allà està molt disgustada perquè diu que no el govern, malgrat que verbalment doncs, condemna l'atemptat i doncs, que, en fi, que fa tot el que pot per esbrinar quins han estat els autors i detenir-los i tal, doncs no s'avancen aquestes investigacions. Recordareu potser de Nigèria, el grup terrorista més conegut és aquest de Boko Haram, que es dedicava, si recordeu, a raptar nenes i se les emportava, les obligaven a casar-se i tot aquest
tipus. Sí, 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 sí.
Bé, i al final, el més sorprenent de tot, i és amb això acabaria, és que pel que diuen alguns sacerdots, que dels pocs que he pogut veure entrevistes i així, és que diuen que no creuen tant que es tracti d'una guerra religiosa, jo he interpretat, o jo havia interpretat des del primer moment que era una guerra d'islamistes radicals, sinó una cosa tan llunyana a les nostres cultures com que diu que són fulanis, que són una ètnia de pastors nòmades, uh-huh, que estan en conflicte permanent amb el govern perquè diguem-ne, és el, allò clàssic de que els nòmades estan, són contraris a la població assentada, a les terres ballades, diguem-ne.
Sí.
Aquell argument clàssic també que hem vist a les pel·lícules de l'Oest.
I tant, sí, sí, sí.
I que es tractaria més aviat d'aquest atemptat d'una venjança política per alguna normativa, diguem-ne, que els hauria perjudicat. I, en fi, és una cosa absolutament sorprenent per mi. Però...
Sorprenent en molts aspectes, dramàtic en tots els seus aspectes, drama i silenci, com a mínim, en aquesta casa i concretament en aquest espai, hem trencat per denunciar-lo i per reflexionar-hi, com sempre ens fa i ens ajuda l'Àngel Miret. Àngel, moltes gràcies per entrar avui especialment. Espero que t'acabis de recuperar bé i en 15 dies estem aquí de nou, eh?
Ens tornem a veure. Vinga, adéu-siau.
Mil gràcies, una abraçada. Vinga, una pausa, pluja de bitllets sobre el despatx de TH i dia al Mercè.